cugat.cat. Notícies.
Bon dia, l'alcalde Josep Maria Vallès ha valorat positivament la participació de tota la ciutadania a la Festa Major, a les diferents activitats organitzades des de dimecres passat i fins aquest diumenge aquí a Sant Cugat. Vallès ha deixat ben clar que una de les decisions que es prendran per a la Festa Grossa de 2024 serà treure la Fira d'Atraccions a Collfabà perquè no poden concentrar tantes activitats en aquesta zona. L'alcalde ha destacat també l'interès de la ciutadania per la Festa Major després de confirmar la descàrrega de 10.000 persones de l'aplicació per seguir la Festa Grossa. L'escoltem.
Sí, és que aquest any, a més, més enllà de la Fira d'Atraccions, que ja no és que sigui un problema, però genera molta gent, genera soroll, genera doncs, que un cop acaba la Fira d'Atraccions doncs, encara hi ha gent per allà porulant. Doncs més enllà d'això és que s'han concentrat doncs, moltes activitats, més enllà també del concurs d'arrossos o una, en part, de la Festa Major Alternativa, que estava bastant a prop. S'ha de descongestionar quan se va, sí.
És dilluns 3 de juliol de 2023 i també és notícia que la paella número 221 ha estat la guanyadora de la 42a edició del concurs d'arrossos organitzat pels Amics dels Veterans i la Regalèssia, donant la victòria al grup que a la passada edició es van endur la medalla de bronze. 225 grups han participat en aquest certamen que ha omplert la zona del parc de Can Bernet a l'avinguda de Can Bullpelleres entre la GEM Jaume Tubau i la comissaria dels Mossos d'Esquadra. La calor ha estat present durant tot el dia i ha obligat a tots els assistents a combatre aquestes altes temperatures amb piscines, guerres d'aigua i barrets de dojo. A més, en aquesta jornada s'ha recaptat 9.400 euros per Càritas Sant Cugat. La Generalitat i el govern espanyol han arribat finalment a un acord sobre el perllongament de la carretera B40 entre Terrassa, Sabadell i Castellà del Vallès. Segons publica La Vanguardia, aquest diumenge i confirmen fonts del govern a l'Agència Catalana de Notícies, el pacte inclou no només aquesta via, sinó també la transferència a Catalunya de 914 milions d'euros per tal d'executar diverses millores en infraestructures viàries i ferroviàries, entre les quals hi ha els dos intercanviadors ferroviaris de Sant Cugat per enllaçar els ferrocarrils de la Generalitat i les rodalies de Renfe amb la línia R8 a Bullpelleres i Hospital General. El Via Empresa Bufa Espelmes, el mitjà de comunicació de referència en informació empresarial i econòmica, celebra enguany 10 anys des que es va crear amb l'objectiu d'oferir una mirada positiva sobre el teixit econòmic. La publicació amb seu aquí a Sant Cugat s'ha especialitzat en continguts diaris i reportatges en profunditat adreçats als professionals del món empresarial. Una dècada després del seu naixement, el mitjà s'ha consolidat amb més de 220.000 usuaris únics mensuals.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant avui. Jordi Caselles, comença el programa, que sóc jo, i saludem a l'Esteve Llop. Què tal, Esteve? Com estàs?
Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més amb tu i amb tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat, des del 91.5 de la freqüència modulada, com sempre, portant aquesta estona de coneixements radiofònics, de records del passat, però també del present, perquè avui m'agradaria començar parlant, si et sembla bé, de les novetats del final de temporada. No sabem encara quan s'emetrà aquest programa, perquè ja sabem que nosaltres anem amb una mica de delay, però sí que, com que ha sortit una notícia molt, molt sonada aquesta setmana, que és la, diguem, el cessament, el que estàvem ara comentant abans de començar el programa, cessament o no renovació de Laura Rossell al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio. Una notícia, doncs, força sonada, perquè només ha estat 3 temporades en antena dirigint el segon programa més escoltat del matí a Catalunya, a la Ràdio Catalana i en català, seguit de RAC1, amb el món a RAC1, amb Jordi Basté, que de nou ha arribat a ser, amb molta diferència, encara eixamplant una mica més la diferència amb Catalunya Ràdio, el programa més escoltat de la Ràdio Catalana. Aleshores, va, quines sensacions tens tu, Jordi?
Doncs, home, a veure, clar, és el preu que dèiem, no? L'han fet fora, l'han destituït o l'han no renovat? Què és el mateix? És el mateix, això? Sembla que quan dius la paraula és que l'han destituït, diu, caram, què ha passat? No? És com, és que n'has fet una de grossa i t'he fet fora. O el no renovar, bé com, és com més suau, no? Bueno, no conto amb tu, no dic que hagis fet res mal fet, però vull canviar-ho. A veure, de totes aquestes coses, al final s'ha de veure el per què. Què és el que no ha agradat? Jo sempre recordaré que el comiat de l'Antoni Bassas va explicar, déu-n'hi-do el que va explicar, de les discrepàncies amb la direcció de la casa pel fet de que ell al final decidís marxar d'allà, no? Clar, això ja no sé si es porta avui tant en dia, es porta al dia, no, això, o si està tan de moda. Però estaria molt bé, perquè entendríem què és el que està buscant, doncs, al matí de Catalunya Ràdio. Què busca? No li serveix el que fins ara ha fet la Laura Rossell. Què busca? Competir amb Basté? Algú podria dir, sí, clar, al final és tot per l'audiència, no?, amb aquell programa. Però, clar, cadascú té el seu estil. I, clar, és que el Basté ha quedat molt fort. Però no perquè sigui en Basté, que sí, que en part sí, sinó perquè és que han sopegat amb la manera de ser o de parlar o de comunicar que a una gran part de l'audiència li encaixa. L'altre dia, precisament, em deia una persona, diu, és que el Basté jo considero que no té... Dic, no té veu de ràdio. Dic, home, no té veu de ràdio, home, jo crec que sí. Diu, tampoc la manera de parlar, tampoc se'l veu molt... No sé quina paraula va fer servir, però jo vaig pensar, bé, que l'èxit del Basté precisament és aquest. És que és aquest.
Clar, és que aquí hi ha moltes apreciacions personals que es podrien fer, però jo crec que part de l'èxit, evidentment, és sortir una mica de l'encorsetament de la ràdio clàssica.
Correcte.
I també, jo ja ho he expressat aquí molts cops, que jo sóc més partidari i sóc més fan del matí de Catalunya Ràdio que no del món a RAC1. Senzillament perquè és un programa més coral, no hi ha una veu tota l'estona acaparant l'antena, que és el que jo trobo que passa amb el món a RAC1, però potser és molt formal i potser està tot massa encorsetat, no? Massa quadriculat. I en canvi el món a RAC1 és, escolta'm, segons el dia, doncs ens podem estar tres quarts d'hora parlant a la tertúlia d'una cosa que a Catalunya Ràdio potser quan ja es porten 15-20 minuts es canvia ràpidament de tema, no? Per exemple.
Sí, jo reconec que he fet el canvi, però si dic que he fet el canvi vol dir que abans també era un fan de Catalunya Ràdio i per mi sempre el matí de Catalunya Ràdio serà el matí que feia l'Antoni Bassas, sempre. I per mi no trobaré, o no he trobat res més igual. I sí, és cert que sí, que he fet el salt a RAC1. Bé, ens hem anat a RAC1, però estàvem parlant de Catalunya Ràdio, no? Per què aquest canvi? Doncs no ho sé, què estan buscant? Perquè fem una mica d'hemeroteca, no? Qui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, no? Quan va ser-hi la Terribas, semblava, home, la Terribas, no? Semblava que hagués de ser la versió, diguem, en femení del Jordi Basté. I fixa't ara com han acabat, no?
Que són amics. Anar... De fet, són amics.
Són amics, i sí.
De fet, un apunt per això, permet-me, que és que hi ha una gran diferència. Una emissora és pública i l'altra és privada. Sí. Una té molts recursos, l'altra en té menys. Una té menys anuncis, perquè ja té uns fons públics que la financien, i entre cometes s'ho pot permetre, tot i que tampoc hauria de ser així, però en realitat crec que ho és, i en canvi l'altre depèn dels anuncis per poder sobreviure. Aleshores, està clar que són paradigmes diferents, però, clar, sent emissores amb veus que molts cops passen d'un costat a l'altre, que estan molt a prop, i que són les dues emissores de referència, el fet que la forquilla, la diferència entre els oients d'una emissora i de l'altra, s'eixampli, això és el que crec que és una mica preocupant. Tot i que crec que en anteriors onades de l'EGM, Catalunya Ràdio havia recuperat bastant terreny respecte a RAC1, però és que ara encara hi ha hagut molta més diferència i no sé si té aturador això. És a dir, el fet que Ricard Ostrell, que serà la nova estrella a partir del setembre al matí de Catalunya Ràdio, recordem-ho que va començar a Matadepera Ràdio, com nosaltres també, per tant, això fa molta il·lusió, jo no sé si realment serà capaç d'aixecar això. Sí que és una veu jove, però la Rossell tampoc és que sigui una persona gran respecte al Basté, evidentment.
En absolut.
Per tant, no sé on anirà tot això, no sé com acabarà, però sí que sempre està clar que un canvi de director, un canvi de cara, doncs pot ser que sigui un revulsiu. De totes maneres, si el Ricard fa, i amb el seu equip, que el que esculli, com en els anteriors conductors d'aquest programa, al final hi ha una estructura que és el que jo trobo que també és una virtut d'aquest programa, que perdura al llarg dels anys i que, per tant, tu com a oient és igual que estigui presentant el programa, perquè al final surten més o menys els mateixos col·laboradors i té la mateixa estructura, hi ha unes seccions més o menys fixes i, per tant, crec que potser un dels motius que podria fer un canvi d'aquesta tendència seria potser fer un canvi formal en el programa. M'aventuro jo que podria ser una possibilitat per intentar arribar a les cotes de popularitat que té RAC1 en aquests moments, no?
Bé, canviar l'estructura ja se li va proposar al Bassas i va dir que no. Es volia encarregar la tertúlia dels dimarts, els tres tenors. Ho explicava ell, no? La tertúlia, el moment quasi més escoltat de la setmana, no? Pere Portavella, ja sap, Josep Sonell, Lluís Foix. Volien començar a les 6, em sembla, més d'hora. I deia, no, jo cap problema, començo més d'hora, començo més d'hora, no tinc cap problema, no? Però volien canviar-li l'estructura i ell tampoc hi va estar gaire d'acord. Però és el que tu dius, o sigui, si al final mantenim una estructura i l'únic que fem és canviar la veu principal, potser amb això no farem gran cosa, no? Aquesta és la meva reflexió una mica. Però, tot i així, és que jo crec que els temps han canviat. O sigui, possiblement en Basté, en època del Bassas, i compte que el Basté ja estava al vespre, no? En època no, ja estàvem amb el No ho diguis a ningú, no? Potser no hagués encaixat. Però és que han passat els anys. I crec que la societat ha canviat una mica, i ara això encaixa molt. Podríem analitzar les ràdios nacionals, no? O sigui, un Luis del Olmo, un Carlos Herrera, totes aquestes, Això també ha anat, no?, passant ja, també ha anat passant, no? Però aquests homes, dones també, de matí, poques dones, per desgràcia, però aquestes veus pomposes i semblava sèries i això també ha anat quedant una mica enrere, no? I s'ha buscat la frescura, sobretot aquí, a Catalunya, diguem-ho així, no? S'ha buscat aquesta frescura, potser en altres zones de l'estat sí que es busca més, doncs, una ràdio més majestuosa, no? Diguem-ho d'aquesta manera. Però, vaja, no sé com anirà. Jo crec que és això, que l'èxit del Basté és perquè ha canviat la societat, ell s'ha adaptat, bueno, s'ha adaptat. Jo crec que l'hem enganxat que és així, perquè el Jordi Basté és així. Ell no està interpretant un paper per agradar una determinada audiència.
No, ell és així.
Ell és així, tal com és, i resulta que això encaixa amb una gran majoria de gent i que ens hi identifiquem en aquesta manera de fer, de parlar, fins i tot. Idees hi ha cadascú amb les seves, però la manera de ser. I també ens identificam, o ens vam identificar en el seu moment amb en Bassas, no? Aquesta veu de país. No ho sé. Escolta, això com anirà? Ara a Catalunya Ràdio li toca provar el Ricard Ostrell, que bé, ja el coneixem, i èpoques i coses que han passat amb en Ricard Ostrell, que no vol dir res. És un periodista amb un caràcter fort, però jo crec que també molts registres, i vejam, a veure, vejam què tal.
Jo crec que ho pot fer molt bé, haurem de veure si és capaç també, que és el que crec que en el passat li ha portat algun altre problema també, de lidiar amb el poder polític, perquè això és el que passa sempre en una emissora pública, que és complicat de gestionar. Aquest rol de la persona que està amb molt de poder en un micròfon públic, que depèn d'un organisme públic i que, per tant, està polititzat. És a dir, que això és el que haurem d'anar veient com va. Bé, doncs, seguirem parlant d'aquesta qüestió, però abans anem a escoltar una gravació antiga de ràdio. I anem concretament a Ràdio Rubí, a un dels meus programes, en la seva emissió del dia 25 de setembre del 1995. La Peixera, a Ràdio Rubí.
Com que és el nostre primer programa Peixera d'hivern, el que farem serà buscar, continuar buscant audiència des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Hola, bona tarda.
Hola.
Truquem de Ràdio Rubí.
Sí.
Escoltes mai l'emissora?
A vegades.
Sí. Nosaltres fem un programa cada dia, dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, i en aquest moment està sortint per antena directament al 96.0 de la freqüència modulada. Sí. I del que estem fent és buscar audiència. Ens escoltaràs normalment?
D'acord.
De
4 a 5, no?
De 4 a 5 al 96.0 de la freqüència modulada. Bé, doncs, si dius que ens seguiràs escoltant,
sí,
el que podríem fer ara sabries... Tu ens sabries dir el lector o els actors principals de la pel·lícula Entrevista con un vampiro?
Sí.
Digue'm.
Brad Pitt.
Sí.
Tom Cruise.
Sí.
I l'altre no el conec.
Bé, però força bé, no?
Perfecte.
Sí. Molt bé.
Dos n'hi havia prou. Com et dius, primer
Albert
de tot?
Albert Figueres.
Com?
Albert Figueres.
Albert Figueres. Doncs, Albert, mira, pots venir a recollir una entrada o dues? Quantes entrades vols?
Un parell millor, no?
Un parell millor. Doncs els cinemes de Rubí, i els pots venir a buscar aquí als estudis de Ràdio Rubí cada dia de dilluns a divendres de 9 a 1 del matí, d'acord?
D'acord.
Espero que ens sintonitzis.
Gràcies.
Vinga, tu.
Adéu.
Adéu, bona tarda.
Adéu, gràcies. Doncs bé, ja hem sentit un bon oient, bé, oient, futur oient, podríem dir, no?
Un oient en projecte.
L'hem trucat allò així a l'atzar, buscant
exacte
un telèfon qualsevol, i l'Albert doncs, ens ha atès molt bé, no s'ha pres això a broma, ni molt menys. I bé, doncs,
perfecte. I per ell són aquestes dues entrades, els cinemes de Rubí, i continuarem amb el concurs. Aquest cop m'hauríeu de dir l'actor principal de la pel·lícula Filadèlfia. L'actor principal de la pel·lícula Filadèlfia, 588... 11:54. Actor principal de la pel·lícula Filadèlfia.
Vinga.
588, doncs 11:54.
Escoltes, Peixera d'hivern.
Camí cap a les 5 de la tarda, concretament. Falten 16 minuts perquè hi arribem i hem rebut una altra trucada aquí al 588-11:54. Hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com et dius?
Juan Antonio Fortes.
Juan Antonio, em podries dir l'actor principal de la pel·lícula Filadèlfia?
Tom Hanks.
Tom Hanks. Vinga, t'has guanyat una entrada. I qui cantava la banda sonora original de la pel·lícula?
Molt senzill, això, eh?
Molt senzill. Un crac de cantant.
Vols una pista?
És que no me'n recordo. Bruce Springsteen.
Ah, això.
Molt bé.
Sí.
Perfecte.
Doncs portes una aquestes dues entrades als cinemes de Rubí.
Vale.
D'acord? Saps que les pots venir a recollir aquí als estudis de Ràdio Rubí cada dia de dilluns a divendres de 9 a 1.
Val, d'acord.
Vinga, que passis una molt bona tarda.
Vale, adéu.
Que passeu. Seguim amb el concurs. M'hauria de fer una frase amb la paraula somriure. Fer una frase amb la paraula somriure. 588-11:54 i les entrades seran per vosaltres. Fer una frase amb la paraula somriure.
Mireu que és senzill, eh?
Ah, més mastegant no els hi podem donar.
Sí, sí.
Què és més senzill que fer un somriure?
Vaja, de vegades costa, però...
No,
però sí.
Sempre, encara que sigui postís, sempre surt. Doncs vinga, penseu una miqueta i truqueu-nos al 588-11:54. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Miri, truquem des de Ràdio Rubí.
Sí.
El 96.0 de la freqüència modulada. Què escolta habitualment l'emissora?
Doncs no, perquè això més que res també és una empresa, igual el meu germà o alguna cosa igual sí, però nosaltres ara mateix aquí a l'oficina no.
No l'escolteu. Bé, com es diu vostè?
Jo, Sònia.
Sònia. Li agradaria concursar amb nosaltres?
Bueno, i de què es tractaria, més o menys?
Miri, primer li expliquem. El programa es diu Peixera d'hivern i el fem cada dia de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Sí.
I avui és el primer programa i el que fem és buscar audiència.
Sí.
I si vol concursar amb nosaltres, ens hauria de fer una frase amb la paraula somriure i s'enduria unes entrades als cinemes de Rubí. Què li sembla?
Bueno.
Sí?
Sí.
Doncs vingui, faci'ns una frase amb la paraula somriure.
A veure, una amb el somriure... El somriure del nen és molt maco.
D'acord.
Perfecte.
Perfecte. Doncs, quantes entrades vol pel cinema de Rubí?
Doncs, si de cas, dos.
Dues. D'acord, es diu Sònia?
García.
Molt bé, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou.
Molt.
Les pot venir a recollir aquí els estudis de Ràdio Rubí cada dia de dilluns a divendres de 9 a 1 del matí, d'acord?
De 9 a 1. Em podria donar l'adreça, sisplau?
Sí, està al costat de les piscines municipals.
D'acord, aquí al... l'Escarríbol, diguem-hi.
Sí, a l'edifici aquell gran...
L'edifici Rosa, vaja.
L'edifici Rosa, diguéssim.
Molt bé.
D'acord?
D'acord.
Moltes gràcies, Sònia.
De res, a vostè.
Vinga, que passi un bon dia.
Va, gràcies.
Adéu. Adéu.
Doncs fins aquí el nostre programa d'avui, el primer Peixera d'hivern d'aquesta temporada 95-96. Estàvem escoltant l'Sly dels Massive Attack.
D'acord, doncs fins demà a la mateixa hora. Aquí a Ràdio Rubí, el 96.0 de la freqüència modulada, Peixera d'hivern. No hi falteu, sisplau. Ara connexió amb la Com i les notícies.
Adéu-siau, que vagi bé. Fins demà.
Adéu. I'm in love.
L'hemeroteca de la ràdio.
Doncs aquí teníem un fragment del que va ser la primera edició de la peixera d'hivern. Per què li dèiem la peixera d'hivern? Doncs perquè a l'estiu hi va haver la peixera. I llavors, per diferenciar una mica, doncs vam decidir fer aquest canvi estètic, que al final va tornar a ser sempre la peixera, així és com es va quedar el nom, sí, del programa, no? Un programa molt, molt senzill, que presentàvem inicialment Joan Vilalta i jo mateix, i que, bàsicament, doncs tenia música, normalment música del moment, tipus Ràdio Fórmula, però també tenia èxits del passat, jo feia referència sempre a èxits dels 70 i dels 80, i hi havia un concurs on regalàvem bàsicament entrades de cinema, que ara estan comentant fora de micròfon que donàvem entrades pel cinema de Rubí. I és curiós perquè devien tancar aquests cinemes poc després, perquè al cap de molt poc temps jo recordo regalar sempre entrades pel cinema de Sant Cugat. O sigui que mira si fa, sí, temps d'aquesta gravació.
Doncs sí, jo com ex-rubinenc recordo cinemes que estaven en el barri de les Torres, però que es van tancar. Jo no sé si això ja va coincidir amb l'obertura dels cinemes del centre comercial Sant Cugat, que tot i ser Sant Cugat toca bastant a Rubí. I de fet Rubí no n'ha tingut mai més de cinema. Són els més propers aquests que dic de Sant Cugat, o si no ja a Terrassa, en el Parc Vallès. Recordava que com m'agrada aquesta sintonia del programa.
Doncs saps que amb el Shazam m'he tornat boig amb diferents gravacions, sí, que tinc, i I'm no l'he trobat.
I'm in love.
Sí, sí. I a més l'intèrpret no sé si era Elisabí o algú així, si no recordo malament.
I amb Shazam no hi ha hagut manera.
No l'he trobat, no.
De fet, no sé si el Shazam va entrar a una funció que tu podies arribar a cantar o tararejar, que això ja seria... impressionant.
Jo això ho he vist en Google,
amb una cosa d'aquestes, en Google,
per exemple. Google, sí, el buscador directament ho pots fer. Això que passa que, clar, has de saber una mica la lletra, perquè si no, sí, em sembla que no acaba de casar.
I pronunciar una mica bé.
Per cert, deixa'm fer un comentari arrel d'aquest programa, que és que jo vaig estar fent aquest programa durant 3 anys i va arribar un bon dia que a les 5 de la tarda, quan vaig tancar el micròfon, ja des de les escales de la sortida de l'estudi em van fer una senya que pugés cap a dalt. Jo vaig anar cap a dalt, em vaig deixar un despatx, no diré quin, i em van dir que la meva història amb Ràdio Rubí acabava en aquells moments, no? Aleshores, clar, jo estic pensant ara en Laura Rossell. La sort que ha tingut ella, o que tindrà, aquests pròxims dies és que es podrà acomiadar de la seva audiència. Però jo no ho vaig poder fer. Són moments complicats. I també jo entenc que la persona que ha d'acabar dient a una persona que no seguirà, li ha de dir no, és molt complicat. Primer hi ha el que pren la decisió, que no té per què ser la mateixa persona que després la comunica, però la persona que la comunica, déu-n'hi-do, també. És a dir que també, sí, m'ho miro des d'aquesta perspectiva, eh?
Sí, i això que has dit d'acomiadar-se de l'audiència, crec que és una cosa que tot locutor de ràdio no hauria de tenir el dret. I l'últim exemple que he vist, a part d'aquest que hem comentat, de la Laura Rossell, és en la sèrie de Movistar, que tothom que la pugui veure, doncs, convido. La sèrie és Super García, una fascinant sèrie documental de José María García, on ell hi surt, i surten, doncs, altra gent parlant d'ell i moltes imatges de la seva carrera professional. I una de les coses que no va poder fer en García és acomiadar-se. De fet, va ser acomiadat de diverses emissores que quasi mai ho podia fer. A veure, l'acomiadaven d'una i saludava des de l'altra, però hi va haver un moment que va acomiadar finalment i no va tornar a sortir més en antena i no es va poder acomiadar, i això sempre s'ha dit. Ell no es va acomiadar. Val? I bé, convido a veure aquest documental, molt interessant a nivell periodístic, qui era José María García des de dins, quin pes tenia. A mi m'ha agradat molt i m'ha sorprès molt veure un pes tan important d'un locutor, d'un periodista, i també veure, doncs, els pesos pesants de les grans emissores de ràdio i els seus dominis, no?, i les seves influències.
Molt bé, què et sembla anar una mica de publicitat per canviar la tendència del programa d'avui, que ens hem enrotllat una miqueta? Anem al 1998 i anem a escoltar una promoció de la revista que conduïa a Ràdio Sant Cugat, Lluís Guilera.
A molts pares els costa explicar segons què als seus fills. Un dels temes més complicats, per exemple, són els abusos sexuals a menors. Per facilitar la feina als pares, Meritxell Margarit i Xavier Roviro han editat el conte El secret de l'Anna. Aquest divendres parlarem d'aquest llibre a la revista.
La revista, de dilluns a divendres de 10 del matí a 3:15 del migdia.
Doncs aquí teníem inicialment la veu de Lluís Guilera, que recordem-ho, ja fa molts anys que està a Televisió Espanyola en un càrrec força destacat, i després també la veu omnipresent sempre durant els anys 90 i primers 2000 d'Àlex Blázquez, la veu de Ràdio Sant Cugat. Anem a una altra falca, en aquest cas força més enrere en el temps, anem al 1981, en aquest cas una falca de publicitat.
Conozca los pisos de Valencia Urbana, primera firma inmobiliaria. 100.000 pesetas entrada, resto 18 años. Están en Valencia, junto calle San Vicente. 5.000 viviendas construidas avalan esta nueva promoción de Valencia Urbana. Pasaje Doctor Serrados, junto Plaza Toros.
La Maroteca de la Ràdio.
Déu-n'hi-do, eh? Una falca, si t'has fixat, molt comprimida, eh? O sigui, amb molta sí. Informació en pocs segons.
100.000 pessetes, que al canvi ara serien 600 euros, òbviament, amb aquella època, no? Sí, molta informació, ràpid, ja t'ho dic, eh? L'entrada, a més t'ho dic tot, que avui en dia fan un anunci i dius, sí, però a veure, això quan val? Que és lo important i que no m'han enterat.
Aquí et diu la lletra petita, però allò...
Ràpid.
Exacte, ben ràpid, sí, perquè sí. Els segons a la ràdio són molt cars. Exacte. Anem ara amb una altra història. Anem ara a una falca d'un dels meus programes que ja us hem punxat diverses ocasions anteriorment aquí a la Maroteca de la Ràdio, que es deia Cau de Llops. Amb la veu d'Àlex Blázquez i aquesta música que, a més, estic recordant ara que era de Mary J. Blige. Anem a una altra falca més del Cau de Llops, en aquest cas amb veu femenina, la de Jessica Sotodossos.
Entra al Cau de Llops.
Va, i ara vinga, Jordi, al concurs musical, a veure si saps de qui és aquesta base.
La que acabem d'escoltar és Nap.
Sí, senyor. Sí, senyor, molt bé.
Pot semblar que estava preparat,
no,
però no ho
no,
estava,
no.
Eh?
Altres Durant vegades no podria estar-ho, però en aquesta ocasió...
Podria no. estar-ho, però ara ho he dit ràpid. Snap. Tenien moltes coses en comú les seves bases. Deixa'm dir, ara sembla que estic fent la pilota. Però a mi m'encanta la veu de la Jess. Punt.
És fantàstica.
Fins aquí.
I tenim la sort de tenir-la amb nosaltres des de fa més de 20 anys acompanyant-nos als nostres programes. Sí, sí. Així que fantàstic.
Molt i la seva capacitat de... Bé, és que, clar... Mm-hmm. És ella, clar, i per això està on està, eh? en sap molt. Però a més això, que és molt maca la seva veu i és capaç de fer molts registres molt, molt xulos i ens ha fet unes falques molt maques.
Molt bé, seguim encara amb un patrocini que en aquest cas sonava abans de les notícies de Cerdanyola Ràdio al febrer de l'any 2003.
Són les 6 de la tarda. L'hora en punt a un Swatch. Rellotge Swatch. A Joieria El Brillante, Galeries Primavera, Cerdanyola.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Seguim a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, i després d'aquesta breu pausa per la publicitat, publicitat com sempre històrica, anem a un programa que sempre em fa molta il·lusió escoltar gravacions, perquè és fantàstic recuperar aquell esperit del Track Dance de Mata de Pere Ràdio, un programa que es va emetre només durant 3 mesos a la sintonia de Mata de Pere Ràdio de l'any 1997. Vinga, algun record ràpid, Jordi, d'aquell programa? Tu que vas viure'l també des de dins de l'estudi?
Doncs gent dins l'estudi, el que tu dius, festa de nit, trucades... 3 mesos i sembla que haguéssim estat 3 anys.
Oi que sí? Que,
sí, 3 mesos només.
Clar, però a més, era un programa que durava 2 hores, sí, que hi passaven moltes coses, hi havia un munt de trucades, sí, que de vegades s'allargaven el temps, perquè nosaltres tancàvem l'emissora a les 12 de la nit i de vegades hi havia moltes trucades, doncs tiràvem 20 minuts més, mitja hora més.
Correcte.
I allà no passava res, no? Vull dir, era fantàstic. Doncs vinga, anem al 1997 per escoltar un tall de Track Dance.
Estaves al 730-0000. Bona nit!
Vinga, pilla el caminillo!
Ei, hola! Sí. Què tal?
Què haces?
Mira, aquí punxant temes i esperant les vostres trucades, vaja.
A ver si pone el Moe Spirit no sé qué, ¿no?
No, Moe's Music Machine.
Ponlo, a ver, que lo escuche, que antes, yo qué sé, no lo ponía, lo escucha guay.
No, és el tema que hem posat, La setmana que ve repetirem, tranquil, que aquest
radicales,
tema...
Radicales, llamada! A ver, es verdad, la peña, la del puente, la radical, a ver si llama, la parienta al penco.
Venga, aviam.
Que me retorcío. Venga.
Venga.
Venga, boquerón.
Què, saludos una mica més?
Aquest ha puesto la paña, el Moe.
Molt bé.
Vinga, bona noche.
Ja està?
Sí.
Vinga, doncs, gràcies per trucar, eh? Adéu-siau. Ja us heu trucades al 730-0000. Amb les bones vibracions de S-Express i aquest The Return Trip. Suposo que et sonarà aquest tema. Es tracta de All the People, No Gravity. Avui el telèfon no para, treu fum, pràcticament. I ja ho sabeu, tenim una altra línia, eh? Si només voleu saludar, el telèfon és el 730-0072. Vinga. Ràpidament passem a més trucades. Bona nit.
Hola.
Hola, qui ets?
Garbanzo.
Garbanzo, què tal?
Sí.
Vinga, a saludar, no?
Saludo a la gavina.
Sí.
Que anava ahí de guai.
Molt bé.
I al Kelly i al Andito.
El fantàstic.
El patilla del Andito, eh, no?
Vale.
Siento la peña por ahí, ¿quién es?
¿Qué?
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 ¿Qué? Carlos.
Aquí
Carlos,
hi ha comunicacions
¿qué?
Telefòniques.
Tengo una cinta esta semana por la de la semana pasada, ¿vale?
¡Me calles! ¡Saluda al Kelly!
Me toca a mí, quítate, cabrón.
¡Mortadelo!
Que te pides, que me toca a mí, mangui.
Vinga, vinga.
Compi. DJ Job.
Sí, digue'm, digue'm.
Què passa, tio?
No, mira, que aquí anem fent connexions perquè és divertit, no? Digue'm.
Saludo jo, eh?
Sí, vinga, saluda.
Saludo al guapo del Kelly, del Gonzo i del Andito, que hacen trio.
Sí.
I al Rambo i al Antonio.
Molt bé.
I de guai, Carlos, te canvi la cinta, me guarda la moto. Ué, tenc uno grande. I el Mo, que triunfa com la Coca-Cola, el cabrón.
Caram.
Con tots sus parientes.
Molt bé, doncs.
Vaya quadros.
Doncs vinga, gràcies per trucar, eh?
Vinga, enxupa el caldito ara.
Vinga, adéu-siau.
Vinga,
hapo. I l'altre company, hola.
Aquí!
Ei! Hola?
¿Qué pasa, vaquero?
Ei!
Aquí, desde el caminillo directamente. Saluda al chico que se está haciendo un peta en el pollo.
¿Y qué més?
Aquí saludando a Arkeli, piñata guapa, Argonzo, PM, Frito y al mortadelo que está currao. Al trompi y a la monina.
¡Mortadela de oliva más morta!
Caram, quanta gent aquí hi ha per aquí.
Vinga, esos discos, que rulen.
Vinga. Sí.
No cuelgues.
¿Por qué?
Bueno, hola, hombre.
Porque estoy en Abrán y soy un guapo.
Vale, yo.
Oye, viene la gente que la Abrán está cargado. Oye.
Sí.
Estás fea cosa, ¿eh?
Oye, déjame ver.
Venga.
Venga, rápidamente, ¿eh?
Que el mo está currado con las parientas majas. Es como si la guasi por los llama saco. ¿Lo pilla?
Vale, vale.
Bueno, te pone el trompi.
Venga, rápido.
Que soy el chope, que saluda en puerta y escudo y a todo eso, feo.
Muy bien.
Bueno, vale, que ponme el sprint.
Vale, te l'apuntem. D'aquí una miqueta el posem. Marxem, eh? Vinga, gràcies per trucar, eh?
Vinga.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Adéu. Més trucades a Track Dance, escoltant aquest I Don't Wanna de Supreme. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Laura.
Laura, des d'on es truques?
De Can Jofresa.
Can Jofresa. Què tal, com va això?
Bé.
Fantàstic, doncs vinga, saludar, no?
A l'Alberto, a l'Eloi, a la nena, al Jairo.
Sí.
Al Calvillo, al José.
Que divertit, no?
A lo del Caminillo.
Sí. I com és que rius tant? Mònica, no, Mònica, Laura.
Al Chope.
Sí.
I a tota la penya de Can Jofresa. Que està muy bueno.
Molt bé.
I que són muy raperos.
Molt bé.
Todos, todos. A tots saludo.
Doncs, Laura, que vagi bé, eh?
Vale.
Vinga,
i a ti
gràcies.
També, eh?
Molt bé, gràcies per trucar, eh?
Vale, adéu.
Adéu-siau, bona nit. Ja. Atenció a les supersessions de Discoteca Bonaeri. Cada dissabte a la nit, una festa diferent amb els residents DJ Escudero i Julio Navas. Dissabte nit, amb carnet Bonaeri, descompte de 500 pessetes. I si vens abans de la una, et regalem dos tiquets de consumició. Bonaeri, potència sense límit. Carrer Còrdoba 40, Terrassa, autopista A18, sortida Terrassa Ronda, tercer pont a l'esquerra. En Renfe, a 8 minuts de l'estació. Bonaeri, la marca que desmarca.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Media. I turned up the radio.
I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
És curiós, perquè sempre que escoltem talls d'aquest programa tenim un somriure.
Sí.
No, i un record d'estar allà a l'estudi disfrutant amb aquests bojos que trucaven per telèfon des d'una cabina, s'ajuntaven no sé quants, les noies que encara estaven a casa, que potser no els deixaven sortir, etc. Comentaris, va, Jordi, tu que ets una mica crític.
No, és que et transmet molt. O sigui, només escoltat, et muntes la pel·lícula ja directament, no? I te'ls intentes imaginar allà, dins una cabina, amb el cotxe, amb aquesta manera tan peculiar de parlar. Jo en dic aquest falso andaluz. Que és així, no? Pollo, tal... Són gent que, home, potser sí que tenen família d'origen andalús i els hi ve de família. Però és que n'hi ha una part que no. Aquella noia que ha començat a parlar català, caram, ha anat derivant. Sí. Ha començat així i ha acabat amb aquest accent. Que ja et dic, en dic lo de falso andaluz, em refereixo a que amb gent que no ho és i que no té orígens andalusos, però no sé per què la seva manera de parlar és aquesta. I d'aquí aquesta etiqueta que un dia vaig posar, no? Que no me l'he inventat, jo segur que ja existeix, no? Però que em fa gràcia. Ja et dic, només escoltant-los, tots els adjectius, no?, que es posen, no?, aquests apodos, no? Bueno, Boquerón ja és el clàssic, no?, que passa Boquerón, però està el Chopet, està el Mortadela, tots.
El Mo, el Carlo.
Carlo, tots els embotits, el que sigui. Però transmet purament l'essència del programa. Estàvem parlant d'un programa de nit, de cap de setmana, de música de festa, i la gent que trucava ambientava perfectament això.
Com va dir l'Albert Parera, molts programes enrere aquí a l'Hemeroteca, ràdio en estat pur. I és així, és com es viu la ràdio, en directe i en participació directa de l'audiència, que a més utilitzava la ràdio com a xarxa social, és a dir, per saludar a fulanito, que sabia que estava escoltant la ràdio en aquells moments, doncs agafava el telèfon i trucava. I l'únic és que de vegades s'havia d'esperar, perquè hi havia una cua de trucades força important.
Correcte.
I recordo a la Laura, a l'estudi, que anava amb els dos telèfons com una boja, amb les dues línies que no paraven. Vull dir que déu-n'hi-do, era molt divertit. Pensem-ho que era l'any 97, que era Matadepera Ràdio, una emissora local de molt pocs recursos, i les trucades allà estaven, i a més gent que de vegades trucava de Badalona, de Santa Coloma, vull dir, llocs força allunyats, sí. I feien el que fos per arribar a escoltar les ones de Matadepera Ràdio. Per tant, va ser molt, molt apassionant.
Totalment. I he fet un comentari que no vull semblar que sigui polític, però he fet un comentari de l'idioma, i era una ràdio en català.
Sí, sí. Nosaltres en tot moment parlàvem en antena en català, jo, en aquest cas. Sí. I no hi havia pas cap problema.
No hi havia cap problema.
De cap forma. No.
I la gent l'escoltava i encantats, batalla per a ràdio en català, i ho truco, més igual que sigui de Badona, quan hi ha parli en castellà, és igual. I no hi havia cap problema. Això
doncs ara, per contrastar una mica i veure d'on venia el Track Dance, anem al programa del qual bàsicament em vaig inspirar jo per a crear-lo. Un programa que va néixer el 1995. A Ràdio Rubí es deia Maquimania, el conduïa Juli Pérez, i anem a l'emissió del 2 de desembre de 1995, és a dir, una de les primeres que va tenir lloc aquell any, a Ràdio Rubí. Maquimania amb Juli Pérez.
Por cierto, Sleep with Shut Up, el tema está más que bien, y la gente le gusta, como a ti, pillolina. Pues bueno, nos vamos a endurecer un poquito más, ¿eh? Vamos a ponernos más fuertes y más duros con esto. ¿Os acordáis del increíble Queen, Freddie Mercury, sí? Pues toma versión hardcore del We Will Rock You. Bueno, la gente de Rubí, de Terrassa, de Sant Cugat, yo qué sé, la gente de toda Cataluña ya está pegando botes, ¿sí? Las 11 y 25 minutitos de la noche. Pues endureciendo, las ondas con el Hardcore del bueno. En este caso era el remix del We Will Rock You, original de Freddie Mercury, que el pobre está en el cielo, ahora que está tan de moda hacer eso de... Bueno, de moda no, porque es que la verdad, ¿no? Hacen conciertos a favor del SIDA, lo cual los apoyamos, por supuesto que sí. Recordamos así a Freddie Mercury, que se lo llevó el SIDA, ¿eh? Y vamos con alguien más, hola.
Hola,
¿qué tal?
Bien.
¿Cómo te llamas?
Lidia,
venga, tú dirás, Lidia.
Que quiero saludar a mi cuñada, Marta.
Ajá.
A mi hermano, el Maro.
Sí.
A mi primo, el Luiva. A todas las
peña bailén,
¿sí?
A la Rescondida, a la Rescunida, a la Cristina y a toda la peña de bailén.
Venga, bueno, pues nada más, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Me puedes poner el tema de estrés?
Estrés, venga, bueno, a ver, el estrés te lo pusimos hace poco. ¿Quieres otro? Es para no ir repitiendo temas, ¿no?
Pues el de...
Claro, os conocéis pocos temas y os quedáis.
El de Chupachus.
Ey, hostia, ¿ves? El Chupachus.
Que te han dicho por aquí los de Bailén y no lo has puesto.
Ahora lo vamos a poner, ¿vale?
Vale.
Venga, un saludo. Deu. Pues Kharkov. ¿Y dónde estamos? Aquí, estamos aquí. A ver, hermanos y hermanas en el ritmo. ¿Alguien quiere chupachup? ¿Sí? Sufrir. The Rhythm of Chupa Chupa te lo vamos a poner dentro de muy poquito. De momento te dejamos con BPM System, ¿eh? El tema de los frenazos, como dice mi colega Toso Yao. BPM, qué bo que es eso, ¿eh? Hey, hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
Flores.
Bueno, va, di, que ya sé por dónde van los tiros.
Venga, a ver si podría poner la canción de el disco de Paul.
¿El disco de Paul?
¿Lo tiene?
De Paul. Pues la verdad es que me has dejado como un polo de helado de frío, porque no sé lo que es eso.
O el de Fractal 2.
Ah, el Fractal 2, bueno. El chupachupa, pues voy a poner el chupachupa para toda la gente de la calle Bailén, porque el Fractal 2 ha sonado hace poco, el Estrés también ha sonado hace poco.
Uéa.
Y no, el Paul este, a mí no me suena, no sé. Si acaso, espérate un momento, no cuelgues, y ahora hablamos contigo, ¿ok?
Vale.
Venga, ¿algo más?
A ver si podría saludar.
Saluda, porque imaginaba que quería saludar y digo, lo voy a cortar el rollo. Venga, di.
Saludo a Olla.
Ajá.
Al Fiti. Al Negro Huea.
Ajá. Huea.
A Lito y a toda la peña que hay ahí abajo en los bancos de Bailén.
Ah.
Y a toda la peña Bailén.
Bueno, pues oye, venga, saludos para toda esa gente que está por ahí ya despenchada, ya a punto de salirse y de irse de la olla, ¿vale?
Hasta luego, Lucas.
Hasta luego, Lucas. ¡Andeu! ¡Nor! Pues yo creo que va siendo hora de poner un poquito de chupa, ¿sí?
Chupa, chups.
Venga, saludos más que especiales, ¿eh? Para toda la gente, toda, que es mucha, de la calle. Sí, esa que todo el mundo ya conoce, ¿vale?
Una bona època a nivell musical i a nivell, doncs, com dèiem, de ràdio en directe amb aquest Maquimania, amb Juli Pérez, des del 96.0 de la freqüència modulada, en aquells moments, Ràdio Rubí. Tu no sé si l'havies vist mai en directe a l'estudi el Juli, Jordi, perquè jo crec que tu vas aparèixer per Ràdio Rubí l'any 97 i ja llavors, just llavors, crec, va acabar les emissions Maquimania. Era un espectacle, perquè igual que a Mata de Pere Ràdio eren força colla, allà encara eren més a dins de l'estudi, perquè hi havia ordinadors connectats amb targetes de so de l'època, estem parlant de l'any 95, micròfons que es posaven a sobre de taules de so amb molts canals sense tenir una carxofa ben posada, sinó que es posava just literalment a sobre de la taula de so un peu fixe de micròfon per poder utilitzar aquella taula al màxim nivell, agafant telèfons d'altres estudis i punxant-los a la taula per poder tenir més trucades simultàniament. És a dir, que déu-n'hi-do, una bona moguda.
Déu-n'hi-do. No, jo recordo en Juli, evidentment, allà a la ràdio, però fent això no, però vaja, tenia que ser un espectacle, clar. És que, a veure, els recursos eren els que eren, és el que tu dius. Diversos ordinadors amb diverses targetes de so. I això ho planteges avui en dia, dius, però si això jo m'ho apanyo ara amb un ordinador
moment.
I quatre coses.
Bé, en aquell moment és el que hi havia, i també et dic que ho patien molt els que després, el dilluns, arrencaven perquè ens trobàvem de vegades coses que no estan ben connectades.
Sí,
però bé,
clar.
Això són gangues de l'ofici. Bé, anem ara com ràdio. Vam escoltar programes enrere el dia que ETA va anunciar la seva lluita armada. I això va ser el dia 20 d'octubre del 2011. Doncs anem a escoltar un altre fragment de les notícies del vespre de com ràdio d'aquell dia 20 d'octubre de l'any 2011.
ETA no estrellada sobre el setge policial, fruit de la coordinació de les forces de seguretat espanyola i francesa.
Posteriorment cauen també Aitzol, Iriondo, Ibon, Gogueas, Coetxea i Miquel Carrera Saroba, alias ETA, com a caps militars de l'organització terrorista. A partir de l'any 2010, ETA es converteix en una organització sense cap visible i comença a donar clars símptomes de feblesa fins a la seva dissolució.
Fem ara una cronologia de les diferents treves anunciades per ETA. La FIDET arriba després que la banda terrorista declarés el 10 de gener del 2011 un alto el foc permanent, general i verificable.
ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada. Es tiempo de actuar con responsabilidad histórica. ETA hace un llamamiento a las autoridades de España y Francia para que abandonen para siempre las medidas represivas y la negación de Euskal Herria. ETA no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático, hasta alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria.
Un anunci que ni el govern central ni la resta de formacions polítiques han volgut valorar si no anava acompanyat de l'abandonament de les armes.
Abans, el 5 de setembre del 2010, ETA declarava un altre alto el foc. Aquest el va emetre la cadena britànica BBC i també el diari Gara. ETA anunciava per primer cop l'obertura d'un procés democràtic i apel·lava a la comunitat internacional a implicar-se en tot el procés.
ETA jakinarazten du.
ETA fa saber que ja fa alguns mesos va prendre la decisió de no dur a terme accions armades ofensives. ETA vol reiterar la crida a actuar amb responsabilitat als agents polítics, socials i sindicals bascos. Per arribar a l'escenari d'un procés democràtic resulta imprescindible fer passes fermes com a poble i és necessari fixar el procés per donar la paraula al poble, perquè serà quan els drets del poble basc siguin reconeguts i garantits quan s'obrirà la porta a la veritable solució al conflicte.
L'anunci també va ser acollit en fredor per la classe política.
El govern va trigar més de 24 hores a valorar aquest anunci. El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no creu en les intencions d'ETA.
Ese es el origen de la debilidad y ese es el origen en buena parte del comunicado. En resumen, no nos podemos fiar y por eso todo esto hace que el gobierno esté escéptico, que los partidos hayan calificado de no irrelevante, pero insuficiente. Y lo que es más importante, y creo que tiene que quedar muy claro, que el Ministerio del Interior mantenga intacta su política antiterrorista.
Davant la freda acollida del món polític, dues setmanes després, l'Esquerra Abertzale subscrivia un document per reclamar ETA que anés més enllà, declarant un alto el foc verificable i unilateral.
La declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, permitiendo la actividad y el desarrollo de todos los proyectos políticos, considerando que el reconocimiento y la protección, sin excepción alguna, de todos los derechos humanos es la base fundamental de los mismos. En este sentido, exigimos la derogación de la ley de partidos políticos al constituir un instrumento jurídico sobre el que se sustentan las vulneraciones de derechos fundamentales.
Tant d'escepticisme té un motiu. ETA ha declarat una desena de treves que sempre s'han acabat trencant. Al llarg de la seva història se n'han decretat 4 de totals i el mateix tant de parcial. Recordem que aquest informatiu és un especial a l'última notícia que hem conegut aquesta mateixa tarda després que ETA hagi anunciat el cessament definitiu de la seva activitat armada.
Gairebé des del seu naixement hi ha hagut contactes i negociacions amb la banda. ETA, politico-militar, va declarar la primera treva al febrer de l'any 1981, en l'etapa que Calvo Sotelo estava al capdavant del govern de l'UCD. La treva va durar un any. Van haver de passar 7 anys més perquè s'alvirés un nou alto el foc, aquest cop parcial. Al gener del 1989, ETA ofereix al govern de Felipe González una treva de 60 dies. Representants de totes les parts mantenen contactes, són les anomenades negociacions del G. El que va ser el ministre de l'Interior, José Luis Corcuera, feia aquesta reflexió.
Si la reflexión que se hace imprescindible conduce a que no se cometa ningún atentado terrorista durante 6 meses, yo creo que estaremos en presencia de un acto que nos demuestre a todos los españoles de que esa reflexión se ha podido producir y que, por tanto, podemos estar en el camino de la desaparición de la violencia. ¿Quién se va a negar en ese supuesto a ser generoso? Si la sociedad española ha dado muestras de generosidad en múltiples ocasiones.
Just un any després, la banda ofereix una nova treva, aquesta vegada unilateral, per intentar un procés negociador amb el govern. Són les converses del G, el diàleg es trenca 3 mesos després amb l'assassinat d'un guàrdia civil.
En l'època d'Aznar hi va haver almenys 3 declaracions de treva.
La primera va ser el juny de l'any 1996. Només feia 3 mesos que Aznar estava a la Moncloa. ETA va donar una setmana al govern perquè prengués la iniciativa política, però el miratge va durar una setmana. Es van reprendre els atemptats. 2 anys després, amb la mediació del nacionalisme basc moderat, ETA anuncia una treva indefinida i sense condicions. Aznar admet públicament els contactes i es refereix a ETA com a moviment basc d'alliberament.
El gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación.
El govern basc, doncs, allibera alguns presos i acosta molts altres presons del País Basc. Els contactes mantinguts a Suïssa es trenquen davant la negativa del govern de debatre sobre la independència del País Basc.
El govern d'Aznar encara va viure una nova treva d'ETA. El 18 de febrer del 2004, la banda anuncia el final de les seves accions armades a Catalunya.
Ha passat un mes i mig des de la suposada reunió entre Josu Terneda i Miquel Anxa a Perpinyà amb el secretari general d'Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod Rovira, aleshores conseller en cap del govern català. La filtració precipita la destitució de Carod.
Confirmem, doncs, el contacte.
Setmanes més tard, els atemptats d'Al-Qaeda l'11 de març del 2004 a Madrid sumeixen a Espanya en un estat de xoc. Comença una etapa d'atemptats de baixa intensitat sense víctimes. França, fins ara santuari a terra, comença una lluita molt activa contra els terroristes instal·lats al seu territori. Tot plegat condueix a un alto al foc permanent el 22 de març del 2006.
Euskadi Tascatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas.
El respir dura 9 mesos.
El 30 de setembre, ETA trenca el foc amb un brutal atemptat a l'aparcament de la Terminal 4 de l'aeroport de Barajas.
Se llama en nombre de ETA para advertir de la colocación de una potente furgoneta bomba en el parking de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid. Matrícula 6054-DKY, que va a explotar a las 9, dentro de una hora.
Malgrat aquest avís, en l'atemptat de la T4 moren 2 homes que dormien dins d'un cotxe.
Des d'aquell moment es va aplicar una constant i tenaç ofensiva policial contra l'organització terrorista. ETA veu caure els seus responsables un darrere l'altre.
Ofegada per aquest setge policial i judicial i sense recursos, pren el camí del mig. En 3 anys, ETA fa 8 assassinats. L'últim, un policia francès, al març de l'any passat, que esdevé la primera víctima francesa.
Nosaltres ho deixem aquí, però la informació continua aquí a Com Ràdio, on podreu escoltar totes les reaccions i tots els especials, així com tots els detalls sobre aquest anunci d'ETA, on ha anunciat el cessament definitiu de la seva activitat armada.
La Maroteca de la Ràdio. Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Aquí teníem aquest document històric del 20 d'octubre del 2011, quan ETA va dir que abandonava les armes, i també comentar breument la dificultat de fer un programa especial d'aquest tipus, perquè en pocs minuts, o potser en poques hores, diguem, has d'agafar tota la hemeroteca i començar a buscar documents, sí, i buscar també les gravacions, els talls adequats. Vull dir que déu-n'hi-do, molta feina, això.
Sí, és l'última hora, no?, que et diuen. Això ho han explicat molts periodistes quan ha passat alguna notícia, sobretot tràgica, per desgràcia, no? Com recentment, doncs, quan van passar els atemptats a Barcelona, que enmig d'una programació doncs canvia tot. Tot salta i a partir d'aquí ho has de canviar tot. I clar, necessites explicar no només el que està passant, sinó començar a tirar enrere, que és el que tu dius, no? De fer servir Maroteca, no? Però al final no és que estiguis retransmetent un partit. Dius, mira, estic explicant el que està passant. No, és què està passant, tira enrere, d'on ve això, qui és aquest, d'on venia... Jo crec que és, pels periodistes, sigui un dels majors reptes que et puguis trobar enmig d'un dia, diguem, estàndard de notícies, de cop i volta doncs tinguis un breaking news, no?, com es diu, que t'ho faci, doncs això canvia tot.
Bé, estem enfilant la recta final del programa d'avui, d'aquesta Maroteca de la ràdio. Abans de marxar, volem tancar el cercle, acabar el programa més o menys com hem començat, parlant també de relleus. I en aquest cas, del final d'Islàndia amb Albert Tom, a RAC1, que se'n va a la tele una altra vegada.
Doncs sí, se'n va a la tele. De fet, va ser una de les primeres persones que salta de RAC1, i amb uns arguments, aquí sí, bastant clars, motius econòmics. O sigui, la seva franja horària és la menys escoltada en les ràdios. En aquella hora hi ha el prime televisiu que està a tota castanya, i RAC1 va dir, escolta, necessito fer una cosa més barata, i tal qual. I així s'ha produït la seva destitució. I ens ha confirmat, o ja ha confirmat, que Alberto va anir a TV3 amb un nou programa de la mà de la productora d'en Bonafuente, del Terrat i juntament amb Mediapro. Diu que vol explicar la història dels últims 100 anys de Catalunya a través d'objectes quotidians. Pot ser...
Molt interessant. I ara, a les 7, què hi haurà a RAC1? No hi haurà Islàndia?
Ara mateix no ho sabem què hi ha. No sé si RAC1 ho ha confirmat ja.
Jo no tinc notícia.
Sí, no que ens ho hagi dit a nosaltres. Vull dir, que ja estaria molt bé, no?, que ens ho comuniquessin a nosaltres.
Que ens comuniquessin el dia que comencem, no?, per exemple.
El dia que comencem. Exacte. Mira, vosaltres, ni caram, pues, ara mateix no m'agafa bé. No ho sabem, però vaja, escolta, per qui li toqui ja és entrar una mica així de dir que sàpigues que ets el programa menys escoltat i a més m'has de sortir barat. Però clar, si el motiu del cessament de l'Albert Tom ha sigut precisament aquest, doncs el qui hi entri ho haurà de fer d'aquesta manera.
Va, anem a fer locubracions ja per acabar el programa d'avui, com que aquest és un programa informal i que tampoc depèn d'un promotor que ens obligui a fer certes coses. Què podríem fer en aquesta franja horària de 7 a 9 a RAC1? Què faries tu?
Clar, de 7 a 9 a RAC1. Clar, prime time televisiu. Home, prime time televisiu. Cal TN comença a les 9, o sigui que encara estem abans. Clar, perquè dius, és que hem de competir amb la televisió, estic ficant la televisió pel mig perquè sembla que sigui la gran competidora, o sigui, no les altres emissores de ràdio, sinó en aquest cas la televisió.
Bé, jo diferenciaria l'hora de les 8 a 9, que jo crec que sí que és potser més sí, prime time, que no de 7 a 8. Per tant, de 7 a 8, escolta'm, ja farem alguna cosa, eh? Podem arreglar-ho.
És quelcom, sí, és quelcom pressupar. Hem de buscar què està fent Catalunya en aquell moment, i en aquell període, i a veure què els hi pot agradar, no? O sigui, la gent que està fent, està tornant a casa, està sortint del gimnàs, un problema de què faràs avui? Com t'ha anat el dia? Com t'ha anat el dia? Què t'ha passat? Un problema que ens expliqui la gent com li ha anat. Però clar, ens ho expliqui, no ens trucaran, però podíem parlar, no? Com ha sigut el teu dia avui, no? Creus que ha anat bé? I li donem un toc d'humor. Quines coses gracioses t'han passat, no? De 7 a 8 és el moment que vas recordant tot i ja vas de camí cap a casa dient, vinga, va, explica'm com t'ha anat això.
Bé, es podria agafar un repositori de... idees dels oients, no?, de coses que els han passat aquell dia, per exemple, i comentar-les en clau d'humor, per exemple.
Sí. Home, clar, és que això ara imaginem, intentar parir un programa ara mateix així pensant-ho, no?
Bé, nosaltres en tenim uns quants al cap, de programes.
Escolta, i compte que ara va i no em prenguin la idea, que això ho dic ja.
La patentem, doncs. Escolta, doncs ja no ens queda més temps, ara sí que marxem. Recordeu les nostres vies de contacte. D'una banda, el WhatsApp, el 689-1074-83, 689-1074-83, i l'email, Jordi...
Sí, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Va tot junt, amarotecaradiosantcugat@gmail.com, ja sabeu, tant WhatsApp com email, cosetes que podeu tenir per casa, si creieu que pot ser interessant, i si no ho creieu és igual. Si veieu cintes allà antigues, ens les envieu, que nosaltres ja farem la tria, que segur que hi ha coses molt interessants.
Molt bé, doncs fins al proper Maroteca de la Ràdio. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Adéu-siau, que vagi bé.
La Maroteca de la Ràdio. Thank you.
eyes, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but only